A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts avui dimarts a La Tertúlia. Estàvem en plena pretertúlia, com és molt sovint aquí, amb dos convidats que tinc. A més, dos convidats del món del... del viatge directament i indirectament. Un perquè transportes molta gent cada any a molts racons d'Europa. Bartomeu Gabriel, benvingut.
Gràcies. Hola.
I l'altre, Omar El Bashiri, perquè tu ets viatger incondicional. Més de 70 països, m'havies dit un dia.
Com que dius?
Més de 70 i ja havies
80.
80. Mm-hmm. Bueno, el repte que és fer els 200...
No. És fer-ne 5 més i torno a repetir el país, però no llocs.
D'acord, o sigui, no t'has fixat, mira, em faig 100 i aquí paro.
5 més i punt.
5 més, vale, 85
sí,
de
ja,
topall.
Sí, ja paro.
D'acord, i després repeteixes el que t'ha agradat més.
No, repetir país, però no lloc.
Bueno,
no,
sí.
No ciutats. Vull tornar a Xina, vull tornar a Japó, però altres llocs.
Bueno, és una... Ja estàs fent quasi posant les dentetes llargues a molts que ens escolten, que estan potser ja preparant les vacances de Pasqua, on s'escapen per Pasqua.
Mira, me'n vaig a Zurich. Final de mes, Alemanya. A l'abril de març faré Canadà, Estats Units. Faré Bolívia, faré Paraguai. És no parar. 5 vegades o més, diferents.
Bueno, Déu-n'hi-do.
Això no val, això.
Aquí tenim el Tintín, o sigui que el Tintín d'Andorra. Tenim la marca, estiguem nosaltres. Bueno, ja ens farà 5 cèntims a la pròxima
trobada. I com andorrans, podem anar a Xina fins desembre sense pagar visat. Que ho sapigueu, jo aniré per això.
És cert que, bueno, hi ha, potser no tothom ho sap, però és veritat que hi ha alguns països on hi ha, no diré més facilitat, però el passaport andorrà, doncs no necessites visat, no és més senzill.
Andorra porta 2 anys que s'amplia moltíssim. Pots anar a Kazakhstan, també és de visat, anar a Borrada ara mateix.
Bueno, això és demanar-ho al Ministeri Exterior, suposo, i et diuen tot el llistat de...
Sí, per internet, es veu, un moment.
Bueno, Déu-n'hi-do, no, Bartomeu? O sigui, vosaltres que heu estat a Fitur, o sigui, clar, també és una cita important i que també amplia ventall d'interessos, destins. He vist que hi havia un acord amb Corea, amb la República de Corea, sí. Corea del Sud, perquè Corea del Nord, pobrets, sembla que ets no. Res, bueno, també el ventall és important.
Sí, no, a més, Fitur és una fira, és la primera de l'any, no? I és més relacional, sobretot, que més per fer negoci, però serveix molt bé perquè acabes de fer els contactes i després acabes de fer els negocis durant l'any, no? També et situen, en el meu cas, jo vaig com a Autocars Nadal Grup Julià i estem a l'estand d'Andorra, amb Andorra Turisme, però al mateix temps, paral·lelament, Grup Julià té un stand, també, que es diu Grup Julià, que hi ha totes les divisions diferents des de turisme, no? De Julià Travel, pujos turístics, trens turístics, també fem vaixells turístics, també, vull dir, fem moltes coses i llavors ens engloba moltes coses i ens permet també donar una visió de grup i de serveis, no? I llavors, en el meu cas, a nosaltres ens permet de poder pues, indagar pues, una Corea del Sur que sàpiguen que també estem nosaltres si arriben a Barcelona, a Toulouse o on sigui, que nosaltres també els hi podem fer el servei des d'Andorra, des de Barcelona o des de qualsevol altre punt.
Mira, ara que tinc una pregunta. Vosaltres també traieu amb Flixbus, no? Us he vist navegar a pancarta.
Sí,
és una locomotora europea boníssima.
Fem Flixbus, sí. Flixbus és una aplicació, és una app.
Jo la uso, jo la faig a ti. És molt barata.
Que fan servei, que donen servei a, sobretot al nord d'Europa, el que sobretot, nosaltres sí que ho fem pel servei d'Andorra a Barcelona, pel Direbus sí. Que poden comprar a través de la plataforma, però sí que cap al nord d'Europa, sobretot a la zona dels països germànics, Alemanya, Àustria, tota aquesta zona, és aplicació, llavors tenen un conveni pues, amb una empresa de transport i fan tota una sèrie de línies i pots anar
jo
comprant
fer...
i els preus són dinàmics.
Jo vaig fer Roma-Milà per 15 euros en Flixbus. Ara faré Vancouver-Seattle per 20 dòlars.
Sí. Perquè és un tema d'oferta i demanda. Estan aplicant la mateixa normativa que el management de l'aviació i els hotels. Ara ho estan aplicant amb el món dels
busos. I també sí. D'entren, eh?
Amb tren no ho sabia jo, però el que és en bus, sí.
L'he agafat, sí. El Flixtrain, sí. El vaig agafar de Suècia a Dinamarca, també per 2 duros, també amb ells, i molt bé, eh? És un tren Flixbus enorme.
Sí, estan molt ben implantats i és una aplicació pura i dura.
Sí, però el seu origen és de Dinamarca.
Això no ho sabia.
Són d'allà, ells.
Bueno, de fet, el que interessa és omplenar o rentabilitzar al màxim el viatge. Correcte. És a dir, que clar,
justos.
A partir d'aquí, agafaré l'exemple d'un autobús que fa la línia Andorra-Barcelona, clar, el que interessa, dius, doncs mira, si hi ha poques hores abans que surti, doncs el millor interessa rebaixar el preu del bitllet, que tingui 15 o 20 viatgers més i que el cost sigui, diguem, assumible, potser no és la paraula, que sigui rendible per l'empresa, que no perdi diners, per dir-ho així, o que en guanyi molt pocs. No?
Correcte. Sí. De fet cada dia més s'està aplicant. De fet, els impulsors d'això va ser l'aviació. Després es va implantar amb els hotels i es va començar a implantar a Estats Units, a Las Vegas, que l'ocupació era entre 90-95% d'ocupació als anys 90, i ja van començar a implantar, que ja en deien el yield management, no, que són els preus dinàmics, que en diuen ara, i després ja es va anar popularitzant a tot arreu. No?
Que abans tenies Megabus. I encara funciona, perquè a Flixbus ara li passa per davant.
Sí, bueno, són aplicacions...
I fan molt bé, però si risoris.
És un tema de posicionament de mercat a nivell del món de la digitalització, no? Diguéssim, i llavors a partir d'aquí... I ara s'està ja començant a implantar en altres àmbits.
Bueno, està molt bé. Et motiva, et facilita poder viatjar.
Sí.
Està molt bé.
Això també fomenta la reserva de l'últim moment, o el viatger de l'últim moment, que no sap on va... I també, doncs mira, per el cost anirà a un lloc o a un altre, també.
Sí, moltes vegades també ens passa això. De fet, cada vegada, i va molt en funció perquè estem detectant que cada vegada tenim més venda a través de la web, no? Diguéssim, en vez d'anar a taquilles, depèn també de les persones, de l'edat de les persones, no? De la facilitat que puguin tenir amb una app o que tinguin. Però sí que estem veient que també ens estem moguent molt segons si el temps que fa... Molta gent espera a últim moment. És a dir, ostres, hi ha previsió de neu pel dissabte i segurament i després ja s'obrirà a migdia. El divendres van tindre reserves d'última hora i compres d'última hora. Algo espectacular. Hòstia, però què ha passat? No? I és perquè anunciaven que nevaria la nit del divendres al dissabte i que el dissabte faria bo. Llavors, clar, gent, i cada vegada més es va a última hora, cada vegada més.
Això a nivell organitzatiu, complicadíssim.
Més o menys ja ho tenim, més o menys, perquè sabem que els divendres i els diumenges ja hi ha més demanda que l'entre setmana. Però a vegades dius, hosti, però què ha passat? No? No entens el que ha passat. I llavors es van mirant una mica, sobretot les notícies en general, sobretot del temps, de si farà bo, si farà mal temps, i veus una mica com funciona. I llavors fas cada mes quatre trucades a hotels que coneixes bé i dius, com esteu? Hòstia, m'acaben d'entrar no sé quantes reserves de cop. Vale, ok. Llavors, més o menys, doncs, però és complicat de gestionar.
Ara mateix, trobo que Andorra estem en el centre del món. Faltava una cosa, ja tenim, que era un bus d'Andorra a l'Hospitalet, per tren. Ja ho tenim, ara ja estem perfectes, ho tenim tot. Aeroport, pots anar a Toulouse, sí, Barcelona, sí, sí, Girona, sí. La Seu, Lleida, on vulguis tu. Estem en el centre del món, ara mateix, amb el tema avió i trens. Pots anar on vulguis, i bastant barat, diguéssim. Està molt bé.
Faltarà només un que li surti l'idea de... proposar que tinguem percaigudes per sobre Andorra i així ja arribem més ràpid. Quasi.
Pues que ara Andorra està molt bé situada, tan passada.
Això serà potser la pròxima etapa de turisme. Hi ha una cosa que no sabia, que es va firmar a Fitur, el ministre de Turisme i Comerç, el Jordi Torres, va formalitzar el dimarts, de fa un parell de setmanes, l'adhesió d'Andorra al Codi Internacional de Protecció dels Turistes. I que, caram, al ser un destí turístic des de fa tants anys... Primerament no sabia que hi ha un còdic de protecció dels turistes.
Millor.
I a mi m'ha sorprès que fins ara doncs, no s'havia fet aquesta adhesió. No conec, diguem, el detall d'aquest còdic de protecció, no? Però, clar, per al destí turístic que tenim de 9 o 10 milions a l'any de turistes, caram, dius, ara s'ha implementat, no? És una miqueta sorprenent, no? No ho sé, no, tu potser en saps més, no?
Tampoc? Sincerament...
T'has quedat com jo.
Jo he pensat, vale, ok, però jo sempre penso que el país sempre hem protegit i hem acollit molt bé els turistes en general, vull dir, és un país que acollim bé la gent, no?, en general, és a dir, normalment no... I sempre estem contents de que vinguin, no? I, bueno, si a més hi ha aquest acord, que ho sàpiguin, millor. Però sempre que hi ha hagut algun problema o hagut alguna coseta, sempre el que és per part dels serveis que donem aquí a Andorra, tant hotelers com transport, com restauració, com han tingut algun percans així, la policia, totes les institucions públiques també sempre han ajudat. Vull dir, no els han deixat mai a la mà de Déu, almenys jo almenys el que he viscut a vegades, que sempre els hem ajudat.
Jo, Andorra és un país, com dius tu, molt acollidor, perquè sigui per treballador o per turista. Som gent optimista, som ciutadans genials. Molt contents tots. Tu ves pel carrer i ho veuràs. Pel carrer veuràs gent com... Veuràs més gent alegre que trista. Això diu molt d'un país. Tu fes un tomb per un bar i veuràs més gent alegre que trista. Què vol dir? Que la gent està contenta.
Sí, és un índex de satisfacció de la societat,
sí,
per dir-ho així.
Sí, totalment. Justos. Veure, tu vas a un bar i escolta la gent que parla. Veus que és un bar que està prou bé. Tot i haver-hi coses que s'han de millorar, clar que sí, però en molt general la gent està molt contenta i satisfeta.
Dels que deies, parlàvem una mica de viatges i tal, bueno, fa uns dies, Polònia, que fa part de la Unió Europea, ha firmat un acord amb Andorra, que ja no érem paradís fiscals per ells, hi haurà un futur possible acord d'associació, diguem, de no doble imposició. Bueno, a poc a poc, el que deies tu, Omar, no? Ens anem sumant països a la resta d'Europa.
Jo ara no em passa com abans. Es lleven a duana dient, guatxa Andorra. Ara ens coneixen. Ara que vinc de Jamaica, a Andorra ens coneixien. No és cap problema, eh? I gent dels... Jo vaig molt de hostes, ¿vale? Hi ha molt gent de hostes que diu, Andorra ja, conec. Ostres. O potser va esquiar aquí tot. Diu, uala, tan lluny, i va esquiar a Andorra. O sigui, som un país conegut ara mateix.
S'està fent una gran promoció i també el que ajuda molt són els esdeveniments esportius a nivell europeu, a nivell mundial també, que doncs, dins el món hi ha la BTT, hi ha tot el tema de l'esquí, entre altres, també ara els Jocs dels Petits Estats. Això també ens focalitzen en el país, i llavors també, doncs, quan hi ha persones que estan a nivell de l'esport en un nivell ja de top 10, top 15 o top 20, doncs també es fan conèixer, i això també diuen, ostres, i Andorra on esteu? Doncs mira, doncs tenim estacions, tenim aquí, fem aquí. I també nosaltres mateixos també ho venem. També. És que, de fet, al final, quan viatgem, també hem de ser ambaixadors del nostre país.
No? Estos.
És a dir, jo sempre... No, vosaltres veniu a Andorra i ostres, surts de la presquí, després pots anar a prendre alguna cosa, pots anar a comprar botigues, ho tens tot a mà. Hi ha llocs que és més difícil, no? Que a més hi ha l'estació, quatre hotels, i quan acabes d'esquiar dius, i ara què faig? No? I nosaltres tenim una gran avantatge que podem fer d'aquests ambaixadors. De fet, quan venen, tinc una experiència l'any passat, que va haver la Copa del Món d'esquí i van fer el transport oficial de la curs de l'esdeveniment, i els mateixos esquiadors i team, els mateixos equips, deien, ostres, diu, és que estem superbé, ja estàteu superbé, ho tenim tot aquí, podem baixar a Andorra en mitja hora màxim i podem anar a comprar, podem fer altres activitats que no sempre està tancats aquí a l'hotel, no? És a dir, i això doncs, també dona també una visió de cara al país amb aquest tema.
Bueno, del que estàs dient, Bartomeu, ha sigut també doncs, el feedback que hi ha hagut per a l'última Copa d'Europa, que de fet, bueno, sí. Felicitats perquè el fill ho ha fet prou bé, ha marcat els seus punts fills, està molt content,
sí,
tant ell com tu.
Està molt content, sí.
Bueno, que li en desitgem molt més, però clar, han dit que, bueno, doncs, organització molt bona, excel·lent, o sigui, anem sumant també imatge i servei del país en aquests àmbits.
Sí, de fet, jo vaig tindre la sort d'estar-hi perquè, evidentment, competia amb el meu fill i llavors sempre hi ha l'apoio aquest moral i familiar, i el dilluns i el dimarts. I el nivell de servei que es va donar va ser de nivell de Copa del Món. L'únic que faltava era una pantalla gran per veure l'esquiador com baixava i les grades. La resta, l'hospitality pels esquiadors i pels equips, que està just a dalt quan s'arriba amb el telecadira, que estan allà just abans de la sortida, que hi ha un bar que el tanquen només per ells, i vaig tenir la sort de poder entrar, perquè em van donar una acreditació per poder veure-ho, perquè els hi vaig demanar, dic, hòstia, m'agradaria veure com ho fan, no?, a nivell del món de la restauració i tot, i llavors allò que parles amb alguns i amb els altres, i els dius, hòstia, com ho veieu això? Diu, és que diuen Copa d'Europa, això no ho tenim ni en broma, és que no ho diuen ni en broma. Llavors tenien una part de bufet per poder menjar, cafès, begudes, tot, i després tenien una part per calentar-se abans de fer la cursa, amb una bicicleta estàtica, amb una bola d'aquelles inflables, no?, per poder, amb gomes i tot, i allà, doncs, abans de d'entrar en acció a la cursa, pues s'escalfaven allà i llavors d'allà sortien i podien això. Jo he vist copers d'Europa que no hi ha res, no hi ha absolutament res, no? És a dir, i llavors quan arriben, pues, evidentment no hi havia el públic com pot haver en una Copa del Món, però sí que es respirava un ambient maco, eren pocs, però era maco, estàvem pues, bueno, a federacions, hi havia algunes escoles que van pujar, i bueno, després famílies, amics dels corredors, i hi havia també corredors francesos de la zona de Font Romeu, dels Pirineus, que havien vingut els pares a veure-los, i també família d'espanyols que també corrien, no? I la veritat que parlant amb ells, i a més que ho comenten, i jo al meu fill li vaig dir, hosti, i els corredors que diuen, els que volten més, diu que estan encantats. Diu, bueno, pues mira, pues això ja és una bona cosa.
Que Fitur feu una feina excepcional. A Fitur feu una feina excepcional.
Sí, bueno, intentem, entre tots.
Jo ho segueixo bastant i una passada.
Fitur, al final, és a dir, jo com a empresa que normalment soc transport, que també gestiona el transport, però sí que és, no deixem de ser una extensió d'un servei. No? Diguéssim, hi ha una empresa que hi ha uns hotels, no, venen un producte i després necessiten transport. I nosaltres estem allà. No?
El confort, sou la base. Si no hi ha bus, no hi ha gent que ve. Sí, sou la base principal.
Però el client primer busca hotel.
Estic d'acord.
Primer busca hotel i després ja... Bueno, nosaltres sempre som els que... Però nosaltres estem allà, no?
Sí, al final som molt importants. Sense bus no hi ha res.
Parlava d'aplicacions, parlant d'aplicació del país, l'app de MoutaB, que és el fet que la fa, 28.000 dispositius i pico afiliats, aparentment el desembre ha sigut un exponencial molt, molt bèstia, bueno, encara hi ha potser punts de millora, potser el que costa més a vegades és el temps real, hi ha una dilatació del temps que pot provocar doncs, confusió o fallar, diguem, el bus que tu vols. Això que pot ser, diguem, la missió de la informació que té la balisa GPS, potser del bus, que no arriba prou ràpid per la comunicació dels punts wifi o coses així, és potser el que té que acabar de millorar. Això és Andorra Telecom, perquè Feda potser ha fet l'aplicació, però aquí és una feina de tots.
Mira, tu agafes Flixbus i sempre veus on està, es ve un bus i quan arriba, i és puntual, no falla. Que de ser, si mira, aquí falla moltíssim.
Falla.
Falla molt.
Hi ha un problema de fallo, ha de millorar, vull dir, hi va bé, però ha de millorar. I jo crec que hi ha un problema de cobertura, de comunicació, que deu haver alguns llocs que es perd i llavors no es recupera. Penso, vull dir, jo no sóc tècnica amb això, però...
Zones sí d'ombra, que es diu.
Exactament, que sí que tenim per exemple, nosaltres, queixes, per exemple, d'Escaldes a Sant Julià, que fem la línia d'interurbanes, nosaltres no en tenim amb el tema de la cobertura, no tenim... Però sí que sé que pujant cap al pas de la casa, si hi ha alguna zona que falla. I això és un tema a millorar, clar, jo tècnicament no tinc ni idea, no? Però sí que és cert que encara hem de millorar. És a dir, és una bona notícia que cada vegada se'n faci més ús també, perquè també ha augmentat moltíssim els usuaris i tot això doncs, implica que hem d'anar millorant cada dia més en tot aquest tipus de serveis.
Sí, perquè potser és el que diu l'Omar, clar, avui molta gent més digitalitzada, joves, et confies molt de la informació que tens, però clar, si la informació que tens és bona, però no la tens en temps real, aquí doncs tens aquesta distorsió.
Sí. I moltes vegades el problema que estem tinguent en general és quan es generen cues, sobretot els caps de setmana, de baixada de pistes i això, també hi ha una saturació, perquè a vegades m'ha passat que jo m'he trobat que vull entrar a la pàgina d'internet per mirar alguna cosa i no em dona, perquè entre la
població del país, sí,
més tots els turistes que han pujat a pistes, hi ha hagut un moment que es queda ja com en stand-by, no? Buscant qualsevol altra informació, no dic aquesta. De fet, a la Copa d'Europa em va passar que vaig estar mirant i tenia les pistes estaven plenes de gent i tot i va haver un moment que no donava la cobertura, no sé si era però clar, dius, ostres, jo crec que també arriba un moment que deu haver-hi pics de saturació, que arriba un moment que dona el que dona, també, clar, penso, no.
La xarxa a nivell de doncs, connexió 3G, 5G, 4G, clar, si tens un volum de possible, com una aixeta, no?, per dir-ho d'una manera, si som 4 o vulgueu un plan al got, molt bé, però si som 50, com ens repartim l'aigua? O sigui, seran gotes. és el que toca. Bueno, d'això no entrarem en detalls. El que sí que té que ser més complicat avui dia és una miqueta el tema xòfers i poder donc, organitzar les rotacions d'autobusos, perquè entre les cues, el canvi d'horari, que bueno, aquí no entrarem al detall, que a alguns agrada, a altres no agrada, però bé, és tota una planificació per l'amplitud horària del dia, també.
Sí, bé, jo també puc dir, i aquí, com que és un tema que a nosaltres no es toca directament, perquè l'estat Nadal i Escaldes de Sant Julià, és molt més fàcil de gestionar, no? També, les coses com siguin, perquè nosaltres la variabilitat de número de passatgers va en funció de si hi ha escoles o no hi ha escoles. Són els estudiants que fan ús del bus o no. Si hi ha vacances, baixa automàticament el volum, i això, llavors és molt més fàcil. Quan tinguin més, quan ens generen més dificultats, també és quan es creen cues, que el cap de setmana passat o l'anterior la cua arribava més amunt de Sant Julià, llavors ja no dones, pots donar el servei fins a l'Epigen, tens més dificultats, però és temes puntuals. En canvi, per la companyia Copalsa, no? que penso que per ells és molt més difícil gestionar tot aquests horaris, dificultats en la carretera, és molt més llarg anar fins al pas de casa, anar fins a Arenzal, Ordino, tot això, i a més amb uns pics molt alts i molts baixos, és a dir, temporada baixa poder estar amb un 30% i en temporada alta se'ls explota el que és la demanda, no? I llavors tot això dificulta, sobretot enllaçar horaris amb conductors, amb línies, i després si s'hi afegeix les cues que es generen a les entrades de un pas de la casa a baixar fins a Andorra, és cua a l'entrada de Soldeu, cua a l'entrada del Tarté, cua a l'entrada de Canillo, cua a l'entrada del Tarté, d'encamp, tot això genera atrasos. I llavors, ostres, ja arriba un moment que sí que se deixen a mores, i calcular tot això no és fàcil, perquè algun dia m'ho vaig estar mirant amb el cap de tràfic i vaig dir, hòstia, dic, a veure, explica'm bé, perquè ells són els tècnics, jo no ho soc, i dic, hòstia, ostres, que és complicat de gestionar.
És més fàcil, no és perquè la gent que ens escolta ho entengui, però potser és més fàcil un torn seguit per un conductor que fer un torn partit. Agafo l'exemple del transport de mercaderies, que tens unes hores de conducció i unes hores de descans, dius, però clar, en l'àmbit del transport públic tens parades,
depèn de la
tens retencions, tens la volta, no és el mateix.
També és, per lo que jo m'han explicat, i també, clar, jo no estic a dins, però clar, una volta d'Andorra a la Vella a pas de la casa és quasi 2 hores, no? Entre pujant. I abans, clar, no hi havia tanta demanda, una parada de bus a pujar 4 o 5 persones són menys d'un minut, per exemple, però si n'ha de pujar 15 o 20 ja tarda més, sí. És a dir, i després descarregar. Llavors les parades que fan són molt més llargues que abans, perquè ja puja i baixa molta més gent. Llavors això també indica de que l'amplitud també del recorregut a nivell horaris també és més llarg. Llavors moltes vegades, i si no agafes cues, si no agafes mal temps, i, clar, és que és tot, com que és mobilitat i sempre hi ha coses que poden passar.
Tinc un dubte ara del bus, quan va tanta gent de peu, si el bus fa de cop, hi ha un accident i es maten 3 persones, culpa de qui? De l'empresa del bus?
No, perquè és legal. L'empresa de les interurbanes, per això se'n diu interurbanes, sí, poden anar asseguts i drets.
Ah, vale.
I llavors, els busos han d'estar, evidentment, no? Són busos de low enter, que són més baixos, i llavors la capacitat, per exemple, nosaltres tenim una capacitat de 84 places, 51 assegudes, i la resta són dretes. El tema està que, clar, legalment es pot fer. El que no es poden anar drets és amb busos que en diuen de discrecional, que són 52 places,
ja
i has de sentar. No poden anar. No, allà, vale, legalment no poden anar. És en funció del tipus de bus.
Vale, vale.
Que a la carta groga hi posa, si és assegut o
drets. Si algú fa malbé, paga el bus. L'empresa del bus es fa càrrec.
De l'assegurança, depèn de qui sigui la culpa, si és un cotxe que ens
ha donat un cop. No, de l'usuari que va dins del bus, va de peu,
hi ha un accident, hi ha una responsabilitat civil.
Clar, sí, està cobert.
Hi ha una responsabilitat civil. Sí.
Ja, cap problema.
Sí, no, de fet, vam tenir un dia un cop que ens van donar i els tres, les persones que estaven a dins, en hi ha una que es va fer mal aquí, l'altra
allà. Passar, vas de peu.
Vas de peu i, morros. I clar, al final és... El que passa que són busos interurbans, no? El que passa que la orografia del país pues, és la que és, no és com Barcelona, que és clar que aquí han de pujar, han de baixar, però va en funció del model del bus.
Vale, capitat.
Sí, el que dius tu, Bartomeu, és que clar, si per exemple és un cotxe que salta una prioritat o un semàfor o tal, clar, la culpa és de l'altre conductor que ha provocat l'accident i aquí doncs, hi ha tot el mecanisme, diguem, com si fos un accident entre dos vehicles.
Correcte.
A part que hi ha una part, com deies molt bé, de responsabilitat civil també de la companyia que està assegurada per a les sempre. Persones que, sí. que transporta.
De fet, les assegurances les tenim contractades per número de passatgers. Llavors hem de ser molt vigilants en no tenir més passatgers del compte.
Vale.
Si són 84 màxim, hem de posar 84. Que a vegades tenim usuaris que se'ns enfaden perquè diuen, hosti, però si jo el quepo aquí. No, ja, puc entrar, no, no, és que no podem. Perquè tenim un control de que màxim 84. Si posem 85 i un accident, hi ha algun que no cobra assegurança.
Sí.
És a dir, no voldríem pas això i amb això s'ha de vigilar molt.
Sí, no és com el metro al Japó que...
que empenyen.
Sí. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el Bartomeu Gabriel i l'Omar El Baixiri amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Font Bernat.
Ja he fet la reserva per sopar demà. Ah, i recorda que has d'agafar els vols per l'escapadeta a París.
Vols continuar fent aquests plans quan et jubilis? Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. Amb una rendibilitat neta garantida de l'1,75% TAE per al 2024 i 2025. I a més, si fas una aportació extraordinària abans del 31 de gener, podràs gaudir d'una bonificació màxima de fins a 600 euros. Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. El pla per no canviar de plans. Consulta les condicions a creandestalvi.ad.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Omar El Baixiri i el Bartomeu Gabriel. Tinc talls al micro. Bueno, tinc talls que no em sento a vegades al casco. Bé, una cosa que he fet el càlcul. Telèfon d'emergència, el 112, 11.000 trucades a l'any. Això són 30 trucades al dia que reben. Jo m'he quedat una miqueta esferraït, eh?
Quan... El 116?
El 112.
Ah, vale.
El 112, que és el número, diguem, europeu de...
Que rep totes les trucades
qualsevol. Totes les trucades, bueno, s'està parlant d'aquest famós centre d'emergències que té que res, però 30 trucades al dia ho he trobat, diguem, molt, molt important per la dimensió del país.
Clar, però serà realment una emergència o no? És com una urgència, és per un mal de gola, però no vas, per la gent que va. Serà realment important o només serà, diguéssim, 5 importants i la resta gent que truqui per la mínima?
Clar. És depèn,
estadística.
Estadísticament s'ha de veure realment la importància de la trucada.
Clar.
Sí, correcte. O sigui,
per exemple, el 116 es truqui quan realment estàs malament. Per 112, pues, a la mínima.
Mm. Bueno, ja veurem una miqueta 112, com filtren.
Clar, el 112 engloba policia,
això,
bombers
tot.
I ambulància, no? El SUV, claro. No? Diguéssim, clar.
I accidents.
I segons el... Diguem, el... L'estrall, doncs, es redigeix a l'un o l'altre, però clar, dius 30 al dia, dius...
Són moltes.
Són bastantes. Potser hi ha pics, també, dies que no en reben poques sí, i altres més, però...
Sí, és probable, però també s'ha de veure la diguéssim...
El motiu
de la trucada, sobretot, no? Perquè a vegades et truquen i, bueno, o a vegades... Mirava un dia un programa sobre tot el tema aquest de l'atenció al client, sobre el tipus 112, que moltes vegades gent truca perquè necessita parlar.
Sí, opino igual.
Necessita parlar amb algú i, mira, truco i saps? I, clar,
està
i,
molt bé.
Que està bé, que suposo que deu haver altres línies que es pot fer això, no?
Hi ha l'esperança que...
Bueno, s'ha obert una línia per als joves també, que doncs, en moments de... complicats, sí. De pressió o tal, ara no em recordo el número.
Ja, va sortir fa poc, sí,
va sortir
poc.
Va sortir fa poc.
O sigui, aquestes coses també...
Hi
ha gent que estan, no en som conscients, no?
Que viu sola.
Que està molt sola, no? I que necessita...
Bueno, hi ha la línia també de prevenció del suïcidi, també, que s'ha obert. També.
Ah, que tu de fora pots veure algú molt content, però està a casa amargat. Que tu no ho saps, perquè és una imatge exterior. És molt curiós.
Sí, sí, sí.
Això a nivell de... no diem de patologia psicològica, però clar, hi ha un impacte entre l'imatge que vull donar i el que sóc per dintre.
Tu imagina't, però sense voler, vas a treballar amb uns companys, tot genial, molt bé, i ara estàs sola a casa, pum, se canvia el món. A la feina, content, petes amics, amigues, genial. Plegues, a què fas? Què fas a casa sol? El motiu que sí, estàs sol, però és molt trist, eh? Però hi ha gent que s'addicta al treball, perquè fora allà
sí,
no té res a fer.
Sí.
O se'n van al bar o al gimnàs, però a casa no té res a fer, llavors és un problema. Al gimnàs vas una hora i ja està, al bar dos, però ara què fas? Pots treballar, a fer hores. Sí, no?
Sí, és que sí.
És trista, però funciona així.
Doncs sí, la línia verda, estic buscant el número, el 177, és la línia d'escolta per
la prevenció del
suïcidi, la persona que està... Doncs és un telèfon gratuït, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, professionals del cantó, doncs,
està molt bé
per escoltar a les persones.
Que bé, està bé.
Doncs, ho recordem per si, doncs, no esperem que no fos necessari, però hi ha sempre algú de l'altre cantó per escoltar-nos.
Està molt bé, això, molt bé.
Per dir-ho d'aquesta manera. Una cosa, important, hi ha hagut una jornada sobre l'atenció integral en l'àmbit de la salut, separat de la salut mental. Es deia que la teoria funcionava, però la pràctica no. Dius, clar, salut mental és un tema potser post-Covid que ha agafat molta importància. I malauradament són 40.000 i pico consultes que hi ha cada any a nivell de salut mental. O sigui que tu Omar, que ets psicòleg també, has vist aquesta exponencial post-Covid de la salut mental o no?
No, està com sempre. Està molt heavy en els adolescents, però l'adult està com abans, ni millor ni pitjor. És el crio, que diguéssim entre els 15 i els 22, està molt pitjor, però els altres estem igual, no hi ha diferència. Depressió i ansietat sempre estaran, i han estat. No és lineal.
No hi ha variacions, per dir.
No.
Pot haver-hi variacions.
Però molt poques, puntuals.
Per temporades, potser, a primavera,
a l'hivern, justo, sí, a l'hivern. Però els crios sí que el consum d'alcohol, tabac i cannabis ha disparat. És barat, drogues quasi il·legals, diguéssim, de tot arreu. Això sí, ha disparat.
Preocupant pel jovent.
Jo ja afegeixo el tema de les xarxes socials i els mòbils. A part de
s'ha fet campanya per això.
Les xarxes socials, la canalla està molt, molt, molt enganxadíssima. I veuen una a les xarxes, veus tot que és maco, fantàstic, i tothom s'ho passa molt bé, i tothom vol aparentar, i la gent, si hi ha algú que no està gaire bé, pel que sigui, que no està bé ell mateix, amb la família, o amb els amics, i veuen tot això també els deprimeix encara més, perquè diuen, ostres, que aquests sempre estan molt bé, i aquí s'ho passen molt bé, i fan viatges, i no sé què, i la meitat de les coses que pengen no són veritat.
Govern ha d'invertir en fer xerrades a les escoles amb psicòlegs. Sí. Invertim per molta pasta, una xerrada cada setmana. O millor tallers. Dos legals, tabac, alcohol i sucre. Això és el pitjor que hi ha. Cannabis, però el tabac, l'alcohol és el pitjor que hi ha. Perquè està tot arreu, va una misèria i el crió abuse. Ha de començar per aquí. I el govern ha de començar ja a fer aquestes tallers xerrades.
I poder també fomentar més l'esport, també.
Sí o sí, va conjunt.
Perquè en el moment que els nens els tens centrats en un esport, o sigui, moment, encara que no s'hi hagin de dedicar, és a dir, professionalment, no? A vegades diuen, no, és que a vegades, jo sé que es va crear l'esquí club d'Andorra, es va crear l'esquí diferent, que jo vaig dir, hòstia, és una molt bona idea, perquè no tothom vol competir, per exemple. Jo no he sigut competidor mai, no m'ha agradat, però en canvi esquiar m'ha agradat sempre.
Jo igual, sí.
I llavors, pues, van crear l'esquí diferent, i llavors, pues, bueno, pues, ja joves que pugen a esquiar a passar-s'ho bé. Llavors, què els passa? Els obliga a no sortir el dia abans, o el divendres a les 10 de la nit, perquè saben que s'han de llevar aviat per anar a esquiar.
Sí, però govern i comuns ja fomenten l'esport, però no l'altre, a part de les drogues, això no ho fan. No sé per què no ho fan, s'ha de fomentar més. El no a l'alcohol i al tabac. I això es comença a l'escola, es comença amb 10 anys. Dir què passa amb l'alcohol. Està molt bé, és fantàstic, pel seu abús, on comporta. Això s'ha d'explicar molt. I no es fa.
Bueno, aviam si donem idees a Educació i a Ministeri, hi ha bons sentits que aniran cap a aquest lloc. Per a
Andorra hi ha molts bons psicòlegs que poden fer aquestes xerrades.
Una cosa que parlem de socials o sociabilització, i segur que els tres que estem aquí hem jugat, Monopoly fa més de 80 anys de la seva creació.
Dius, Monopoly mola.
Jo quan he sabut, dic caram, 80 anys, sí. Dius, fa pocs dies... Clar, és una cosa que també, a nivell d'economia, gestió i tal, per la canalla, i aporta unes bases, una miqueta.
Veus quan val una hipoteca i quan la ves després no val ni la meitat. M'ho pari molt, és la vida real. Pagues sobre un pis, una burrada, pensa que pots vendre i tu menges amb patates. Perquè va una misèria. Això és fantàstic, m'ho pari molt per això.
Això que ara dius, m'ho pari, m'ha fet gràcia perquè feia anys que no jugava i per la pandèmia hi vam jugar a casa. I clar, al final, dius, bueno, què fem? Pues, bueno, va, vam fer les partides de Monopoly. I una... tens el Monopoly ja guardat, però no...
I qui guanyava sempre? El que feia de banca, perquè robava. Sí. La vida real.
Bueno, això és com la ruleta, no? La banca sempre guanya, no?
Sempre.
Exacte.
És genial.
Sí. Exacte.
Bueno, aviam si aquí la parròquia hi guanya... Bé, ja torna una miqueta sobre la taula el projecte, doncs, el multifuncional, hi ha debats sobre, doncs, l'espai davant de govern, que una part que és propietat del comú, l'altra que és un privat, què fem... Clar, se'n parla molt d'aquest multifuncional, però al final, dius, potser el veurem un dia, perquè entre fires, esdeveniments, Cirque du Soleil i altres coses, clar, hi ha un espai que requereix una utilitat. I potser a fer més coses també per Andorra.
Mira que en camp hi ha terrenys per fer-ho, eh? Es podria mirar fer-ne aquí en camp. Hi ha molts camps grans per fer-ne. I penso que seria un bon lloc en camp.
Jo, a més, em tiro a la piscina, eh? I a més no me n'he amagat mai. Jo penso que és imprescindible tenir un multifuncional. Imprescindible.
Però igual.
Perquè fem tantes activitats i fem tantes coses que jo crec que concerts, fires... trobades, arribar ara ja als jocs dels petits estats. Sempre hi ha coses, és a dir, sempre s'estan fent. I un multinacional jo crec que és imprescindible. És a dir, hi ha d'estar, evidentment, al centre, no? No podem, és a dir, penso jo, és a dir, el que passa és que, bueno, després hi ha tots els interessos comunals, ara jo vull cap aquí, jo vull cap allà, però al final hem de mirar pel país i penso que és molt important, perquè moltes vegades què ens passa? La Fira d'Andorra Vella munta una carpa,
desmuntarà,
torna allò. Jo sí, aquests últims 10 anys fessin una mica de números de tot el que s'han arribat a gastar en muntatges, desmuntatges, això. Jo crec que, home, no sé el valor, no
te'l puc opinar, dir, perquè no. Estava en notícia.
Ostres, no s'ha de ser... El que passa és que després hi ha molts interessos polítics i a vegades un tira cap aquí, tira cap allà, però hem de ser valents.
Mira, jo faria encara més senzill. Som un país tan petit que cada parròquia hauria d'agafar un sector. I ja està. Si cada parròquia fa un establiment per això. Com diguéssim, la Massana, les bicis, no? Que ja ho hem fet. En camp, movimento per l'esport. I cada parròquia el seu. A ser un país tan petit, es podria fer així.
També, ara, números. La carpa del Cirque du Soleil, uns 700.000 euros. La de la Fira d'Andorra, 400 i alguna cosa més. O sigui, clar, si sumes, són 1.100.000 i potser una miqueta més cada any.
Quants anys fa que fem el Cirque du Soleil? Més de 10 anys.
Sí. I la Fira en portem 30 o 40. O sigui...
ja estan fets els números.
Però per això, cada parròquia que agafi un esdeveniment propi, i ja està. I seria, com dius tu, molt més barat. És un país petit, es podria fer així. Cada parròquia ho seu.
Somiant, l'ideal seria potser l'acord o entre el privat i el comú per la part que hi ha, diguem, on hi havia la plaça de Braus, o que es compri el privat si vol vendre la part del terreny, i per què no fer un edifici de diverses plantes, i mirant molt lluny que es connecti amb la plaça del poble i tens un mega edifici allà per fer, doncs, fires, concerts i més coses, i pisos si vols.
Ara que es poden fer pisos de cases de 7 i 8 plantes, es podria fer. Clar, és que, i s'ha de fer, però sempre dic el mateix, s'ha de fer de forma amb sentit comú. No vulguem fer aquí que sigui pràctic ni que el preu, i que després, sobretot, que vigilem amb els manteniments. Perquè és molt maco. No, el farem... Es va posar de moda de fer com es diu, poliesportius amb piscina i sense tenir en compte el manteniment que val mantenir una piscina, no? I ostres, fem-ho, però sobretot què pot arribar a costar de mantenir un edifici com aquest, no? Però que s'ha de fer, sí, segur.
I a sobre, m'inventa més, fer l'estadi de futbol d'Andorra, per exemple, Podria fer, no? Ho fan a Japó, no hi ha lloc, ho fan així. Per què no?
Perquè al final hem de ser pràctics.
Sí, això mateix.
No podem estar... Ostres, que
aquí, fer números.
I fer números.
Govern, fica terreny i a privat fiques diners, per exemple, eh? I ja, així.
Bueno, veurem si el veiem aquest multifuncional o no un dia, veiem com les parts es posen d'acord i l'inversió que es fa, quina és la que s'ha de fer, perquè evidentment val calés.
Però s'ha de tocar de peus a terra. Per exemple, Andorra Telecom, quan va fer el projecte aquell del famós edifici i el centre, que valia una fortuna,
55 milions,
ho van reconduir, van dir, pues fem alguna cosa més econòmic. Al final és
números.
Han de tocar de peus a terra. És a dir, els han de fer, home, rentables poder no, però almenys que siguin pràctics i que no siguin cas de mantenir, perquè moltes vegades farem això que és molt maco, sí, però després realment li han de fer un ús, si no, no val la pena.
Una cosa que tu coneixes, Omar, les exportacions han caigut un 15% i, malauradament, empreses que venen més lluny que fora d'Europa, no hi ha hagut una actualització del programa informàtic que es fa servir a nivell de duana, que complica la cosa. Dius, caram, dius, no exportem molt, però si a més tenim traves per a aquestes empreses que ho porten més lluny d'Europa, que no estem al dia, dius, complica més la cosa.
Jo, el tema duana no vull parlar res, o no és un tema que no m'interessa parlar.
Bueno, però sense entrar al detall, dius, no som un país que té molta indústria, per dir-ho així, clar, el poc que exportem, si a més a més en perdem un 15%, dius, caram...
A nivell d'economia no és factible, és impossible. Que sentiste que amb tu no és viable. Però hi ha més motius que això, Suposo, va.
Bueno, veurem. Bueno,
que no ho veurem tocar.
Bueno, que s'actualitzi el programa i que aquestes empreses puguin exportar el que fan, perquè, clar, no ens podem comparar ni amb Espanya, ni amb França, ni amb Suïssa, ni amb les exportacions.
Exacte.
Ben cert. Aviam com evoluciona la cosa de bona manera. Avui una cosa que potser no sabíeu, avui és el dia el Dia Mundial de l'Epilèpsia.
Ostres!
Sí, i una cosa que a mi m'ha deixat una miqueta parat, 50 milions de persones afectades al món.
Jo en conec dues persones aquí a Andorra, i ho passen malament, no poden treballar. I medicant-se i no poden treballar. Horrors.
I l'impactant també és que cada any hi ha 2,4 milions de casos nous cada any.
És heavy, epilèpsia, la merda. Ostres. I a banda és degenerativa, va pitjor. O sigui, es pot tractar per mantenir-te, però curar-te és molt difícil. T'has de medicar sempre, és horrorós. Tinc dos amics, i és una passada com es moven, com buf.
Sí, és una malaltia amagada, per dir-ho d'una manera.
Sí.
I potser no ben entesa per molta gent.
O sigui, Ostres, ningú l'entén. Només el que la pateix.
Entenc, sí, però el que vull dir és que algú del públic dius té epilèpsia, dius perfecte, dius però molta gent el mirarà com parlant malament, no m'agrada la paraula, una persona rara, un bitxo raro, sí. Dius no, aquesta persona té una patologia, dius, i la persona ho passa malament, i a més no és que el mirem malament, però hi ha gent a dubtar.
Sí, just passa això, un bitxo raro és així. Triste, però sí.
Aquí tenim que millorar potser en no banalitzar, però explicar potser millor algunes malalties, perquè l'acceptació del públic té que ser la més adient.
El que passa és que és tan visual que quan jo m'he trobat en algun restaurant que una persona ha agafat i et quedes impactat, no?
És com la síndrome de Tourette.
Sí,
tan sorolls.
Sí. Però impacta, no? I
llavors, impacta
clar,
molt.
Quedes... et descol·loques, no? Diguéssim. No és un desmai, pum, ja està. No. Sinó que comença a convulsionar i comença a fer d'allò i molta gent no sap.
Són malalties neurològiques. Són malalties neurològiques.
Sí, que no saps com reaccionar.
Potser es tenia que impartir a nivell del jovent, parlàvem de les escoles, formacions i tal, igual que per les drogues i l'alcohol, primers auxilis, com reaccionar en moments així, en persones així, perquè tu pots trobar en qualsevol moment,
correcte,
per dir-ho així. I no tothom tindrà potser el bon reflexe.
Uh-huh. Però ara que dius el tema de la formació Creu Roja, jo crec que hauria de ser també ja un tema generalitzat, no? A les escoles, i que puguin tenir una formació de Creu Roja, que no sé si es fa o no, no, ara, jo a la meva època no es feia, però sí que almenys tenia els mínims coneixements per en cas d'alguna urgència, perquè pot salvar vides.
Uh-huh. bueno, aviam si es fa, es millora, com ho podem fer. Avui has escrit un article, Omar, sobre la disfèmia o la gent que quequeja.
Jo, per exemple, que tatamudeo, quequejo, sí.
Bueno, a mi em fa pensar sempre en la pel·lícula El discurs del rei.
Sí, dius, justos.
O sigui, a partir d'aquí dius, és una feina o un treball, per dir-ho així, d'autocontrol.
I amb un logopeda. Sempre que sigui un problema dels nervis o un trauma infantil, el logopeda t'ho pot tractar 100%. I pots parlar, com jo ara, a poc, se m'entén molt bé. Però quan m'embalo, ni jo m'entenc.
És un conjunt de respiració i llegia també en el teu article, arribar a controlar les seves emocions, perquè potser quan estàs eufòric...
De respiració no, veus? Això és un tabú. Això no. És l'eufòria que compta, l'emoció, de poder parlar més ràpid del que has de fer. Que em passa a vegades, que em vull parlar molt i no m'enganxo. Tinc al cap moltes idees a la vegada i no sé controlar-les, però no és respiració. I mai diguis a algú, calma't, escolta, que estic calmat, però m'enganxo, no puc evitar, estic calmadíssim, eh? Això de calmar-te no va, no funciona.
No és una qüestió de calmar-se, quan deies respiració... Quan parles, tens que saber modular la teva respiració també, sí. O sigui, perquè parlar en apnea podràs, però no gaire
sí,
temps.
Sí, però el que ja, hi ha diversos motius. El meu cas, que és el no tan conegut, quan no hi ha cap malaltia ni trastorn darrere, no hi ha res.
És emocional.
Emocional, és l'eufòria. Si quan estic viatjant i tranquil, no m'enganxo, perquè estic tranquil. Canvi, quan m'emociono, diu que sigui, ostres, m'enganxi, merda, ara m'enganxaré i costa.
Bueno, a la canalla, quan estan molt emocionats a petits, també...
Clar, és això, s'enganxen.
Els hi passa, però no forçadament tenen, diguem, la simptomatologia de ser...
No, entre els 3 anys i els 8 anys és normal que queixar, és normal. A partir d'allà, si encara continua, potser és un trastorn, però abans no. I a mi em va arribar, si no recordo malament, a 6 anys. Així de cop, eh? Però és genètica, perquè el meu pare no ho era, però sí el seu germà. Ell és un avorrit, no pot ni parlar, no entén res. És genètica.
Això, o sigui, si hi ha pares que ens escolten, si el nen entre 3 i 8 anys s'enganxa,
que ni es preocupi.
No, a no preocupar-se.
No preocupar-se. Bueno, que és normal. És normal. A partir de 8, sí. Ja serà logopeda. El logopeda fa una feina fabulosa. Jo vaig anar a logopeda uns quants anys i em va anar de faula. Em va ensenyar a parlar, a col·locar la llengua abans de parlar. I jo, com a psicòleg, a part, jo he après altres eines, que és moure les mans per marcar els punts i les comes de les frases.
D'acord.
Puntualitzar les mans.
Hi ha trucos, per dir-ho així.
Sí, són el que diuen les muletilles en castellà. Les crosses.
Veus, hem après una cosa més.
Aprendre una, sí.
Ens acaba de fer una masterclass.
En un moment.
En un moment, però cert que a vegades, també, el que diu l'Omar, en les emocions, encara que doncs, els que no quequegem, també...
I pensar que segons com siguis tu, et pot traumatitzar. Una persona que quequege, segons sent, i tu ho fas, tranquil, no passa res. Tu has d'agafar com un trastorn X, com està sec, com no parlar, com està coix. És un... És una cosa més. No és ni millor ni pitjor. Hi ha gent que es frustra i mai més parla. Però no és normal, és algo que passa, punto. S'accepta i ja està. Però això costa bastant, eh? Però s'ha de fer així.
Tu que has fet xerrades per l'assetjament i el bullying al col·legi, no diria que potser seria un factor més també de burla per part dels companys de classe d'un que sigui que quequegi, també?
Sí, i ara fer com jo. Vas agafant cachondeo. Si jo em ric de mi mateix, jo me para que m'enganxo, que em valo mucho. I jo em ric, la gent em passa de mi. Mira, aquesta persona riu de si mateix, què li farem? T'has de riure de tu mateix.
Sí, tenia aquesta capacitat d'autodirigió, no?
Justos.
Molta bé, està molt bé.
Bueno, doncs és un consell que podem donar doncs,
al jovent.
El jovent doncs, tenir aquesta capacitat de ser autocrític amb si mateix.
Justos. Què és això i què? Què passa?
No passa res.
Claro.
No passa absolutament res. Bueno, senyors, moltes gràcies per haver vingut avui, Omar El Bachiri.
A tu, Enric, un plaer.
Bartomeu Gabriel, gràcies per la teva presència.
Moltes gràcies a vosaltres i un plaer també.
Us dic fins la propera. que em sembla que és la segona o tercera vegada que us he fet coincidir.
Un parell de cops, segur.
Bueno, nosaltres ens acomiadem i us diem fins demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.